Radio Astel.
Temporada 2 també amb Economia en Valors, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I, bueno, ara l'esmentàvem. És que és un plaer enorme pronunciar el seu nom de nou en antena. A veure, em preparo. Respirem amb els ulls més blaus que mai. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Oi, bona vesprada.
T'has blanquejat els ulls?
Què dius?
T'has blanquejat els ulls?
No.
Perquè estan...
És que estic moreno.
Ah, és el contrast.
Del sol, de la muntanya.
És el contrast.
Jo soc, no soc de platja, soc de muntanya.
Tu ets de muntanya?
Sí.
Ah, i això es reflexa.
Sí.
Doncs, Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada. Doncs, també dono la bona vesprada a tothom, que ja som aquí una altra vegada.
Sí.
I quina il·lusió, Rafa, començar...
Molta.
Del contacte amb els nostres oients, amb vostès, i tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja ho veuran.
Exactament. M'agrada el que dius perquè és una il·lusió compartida amb tots els que fem camins. El curs que comencem serà molt especial, Salvador.
Sí, sí, Rafa, salutacions cordialíssimes també. No sols a ben a tu, que ets el capo.
Bueno, aquí tenim un capo que està
per
sobre
de tot. El que fa possible camins, I també les salutacions cordials a la companya Rosario Santamaría, que hauria d'estar aquí avui, però com que començaven els col·legis, els fills, el
ja
posar
veus.
A punt a la casa després de les vacances... Bueno, hem decidit excepcionalment que ella vingui el dijous i jo estic avui el dimarts.
Per tant, dijous la tindrem a ella, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs estimem molt a Rosario i a tu, Salvador, les dues cares de l'economia alegre, eh? Exactament.
Sí. Sí, sí, és clar. També saludo els nostres col·laboradors, Ferran Capdevila, i a la producció... Paula Moreno.
Molt bé. Bueno, Paula està al control i a la producció està Ferran Capdevila. Una salutació per a ells i una abraçada forta des d'aquí. Els estimem molt. Escolta, comencem amb Economia en Valors. Va, quines notícies ens portes?
Doncs, com venim de vacances, sí. Però seguint les coses que han passat, porto un sac de notícies, tot i que només podré donar-ne alguna. D'entrada, he escoltat el debat aquest que hi ha hagut sobre l'energia
entre
el president del govern i el Núñez Feijó.
S'han dit de tot, eh?
Ho he sentit tot.
S'han dit de tot.
És que escolta, a veure, el president del govern ha parlat 160 minuts. I el líder de l'oposició...
160 minuts parlant?
160 minuts.
Sense parar?
Tres vegades. No, tres intervencions.
Dic, igual era Fidel Castro, la reencarnació.
I el líder de l'oposició, només... Sí. 25 minuts.
No ho veus clar, això, eh?
Sí,
no és equitatiu.
Això ho he trobat una mica desequilibrat. Però, bueno, és igual. El que ens interessa en el cas de nosaltres és que la conclusió que jo he tret
és
que tenim una tardor complicada.
Complicada?
I
vaja.
Tenim una incertesa davant de l'economia important. I, per tant, doncs, jo començaria a parlar de l'energia,
vinga,
que era una mica l'eix del debat,
doncs endavant.
Que entre tots plegats ens fan girar el cap d'una manera estranya. Entre Europa, Rússia, Madrid, Washington, cada dia n'expliquen una de fresca, Rafa. Esperem divendres que ve què ens dirà Europa. Que si rebaixar l'IVA, que si pagar als russos un preu màxim de petroli, que si els russos tanquen l'aixeta del gas i del petroli, que si els americans ens serviran el gas que ens falta, etc, etc, etc. A més de la guerra calenta a Ucraïna, els russos utilitzen també l'anomenada guerra híbrida, és a dir, una guerra on es barreja el llançament de míssils i el tancament d'aixetes de productes bàsics.
O sigui, que el que és energia no sembla que el nostre escenari sigui massa dolent per nosaltres, però la indústria es queixa molt, no?
Sí. Bueno, la indústria es queixa perquè, bueno, perquè falten xips i...
Ui, les xips.
Sí, bueno, falten els microxips. I...
Però encara no tenim microxips, si portem un any no, demanant microxips.
Sí, però és que aquí... Rafa, hi ha un port que és essencial en el món, el més gran del món, que és el port de Xangai, i aquí està tot aturat, tant els microxips com tot el que necessita, per exemple, la indústria de l'autocomoció, que tots estan parats, bueno, estan parats, estan a meros, perquè doncs, no tenen...
Home, clar, si es falla una peça no poden continuar.
No podem continuar.
Quines notícies voldries destacar més, Salvador? A veure.
Bueno... Jo diria que del gas no ens tindríem que preocupar molt, perquè tenim un 90% de reserves i ara no depenem tant de la Rússia ni d'Argèlia. La situació no és dolenta i el petroli, doncs, bueno, no es preveuen problemes seriosos si es manté el preu per sota dels $100 per barril. Però això no depèn de nosaltres, Rafa.
No depèn de nosaltres, eh? Molt bé.
O sigui, de les notícies internacionals que tu demanaves,
sí,
hi ha una que és important.
Quina és? Quina
avui,
és? Destaquem-la.
Avui, la Leistras, espero que ho he pronunciat bé.
Bueno, Leistras, Leistras, la primera, la nova primera ministra.
Ara ha entrat per la porta del número 10 de Downing Street. I llavors ja és la primera ministra, després de saludar la reina, naturalment.
Evidentment. Hem vist la foto avui, sí, sí,
sí, entranyable. Sí, però l'ha de saludar a Glasgow, perquè...
Per marcar territori.
Bueno, això té una component, diríem, bueno, jo crec que perquè la reina no es volia moure d'Escòcia i llavors doncs, l'ha anat ella a complimentar a Escòcia. No?
Molt bé.
Ara ella ha entrat ja per la porta.
Ja ha entrat per la porta, ja la tenim, i ara què?
I ara, bueno, ara ha d'anunciar el seu programa econòmic, que no és fàcil.
Uh-huh.
O sigui que ho tindrem bastant complicat. Però no només hi ha notícies dolentes, no?
Ah, hi ha coses positives, Salvador.
Aquestes sí, també hi ha una cosa positiva.
Quina, quina?
Explica un cas curiós que va passar a la Universitat de Texas.
T'escoltem.
En una festa de graduació. Els alumnes van escollir com a conferenciant el prestigiós almirall William McRiven.
McRiven.
Aquest militar, davant de 8.000 persones, sí, va dir que si de veritat volien canviar el món, tenien que començar a fer-se el llit cada dia. I
molt
va
haver
un xiu-xiueig allà, com dient, bueno, què ens està explicant?
Però no serà un acudit, no, Salvador? Mira
no,
que no,
és un acudit, no és un acudit,
és
superrealitat. Va dir l'almirall McRiven que la primera cosa que s'havia de fer al dia és fer-se el llit.
Lo primer.
El qual provoca un lleuger sentiment de satisfacció.
Dius,
que és bo per seguir després, durant el dia, les seves tasques.
És positiu.
També és un hàbit que serveix per posar valor a les coses petites de cada dia.
Molt bé.
Sí. Ah, i l'almirall nord-americà també digué que amb el llit fet, si tens un mal dia, saps que arribes a casa i almenys tens el llit fet. No està malament, això, no?
No està gens malament, està molt bé.
Dita una final de curs universitari, està parlant de llits.
Mira, ara és que em fa, els seus temes que em fan reflexionar. Paula, tu et fas el llit quan t'aixeques a la una del migdia?
Sí, sí, jo me'l faig.
Sí, tu te'l fas, Salvador?
Jo me'l faig. Jo me'l faig. Home,
però no esperava una altra cosa.
Que és dolent, això, no? L'almirall diu que és molt bo.
Per tant, si et fas el llit, vol dir que tens tota aquesta energia positiva i ets feliç.
Sí. Bueno, cuidado. Soc feliç, saps per què?
Perquè
faig molts llits al dia,
Però quants llits fas, Salvador? Què vius? En la casa de Blanc, de la Venta Fox i els Setmans?
Sí, sí. Sí, sí.
Fantàstic. Bueno, fins aquí les notícies. Alguna cosa a destacar més, Salvador?
No, de notícies.
De moment no.
De notícies, home, en tinc moltes, com per exemple, no sé, que Colòmbia, ai, que Xile ha perdut el plebiscit perquè el nou president ha fet una constitució molt d'esquerres i la gent doncs ha dit que no. El 62%.
Justament demà et convido a que escoltes el Camins, encara que estiguis en un dia no treballant aquí, però perquè tindrem una experta que ens explicarà tot l'enrenou que ha passat a Xile, amb tot aquest refús de la Constitució.
És important,
demà
això.
Tractarem el tema. Doncs moltes gràcies, Salvador. Fins aquí les notícies. Fem un canvi d'ambient i fem l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Onze minuts i arribarem a les 9. Avui, per començar les nostres entrevistes, tenim a una senyora, tota una senyora, Núria Aragonès, que va estudiar arquitectura i després de viatjar per tot el món, a Xina, a bona part d'Europa, Amèrica del Nord, del Sud, ha decidit crear una empresa de start-up de joies. Què ens explica, Salvador?
Doncs que, bueno, la seva visió del disseny, que no són edificis,
sinó
de joies, sí, ha obert una tenda a Barcelona i al cap d'un any obre ara una tenda a Madrid, al barri de Salamanca.
Home,
per la gran demanda que té a la capital.
La cosa va bé.
Les vendes online me sembla que li han anat bé.
Molt bé, exactament. Doncs ja la podem saludar. Es tracta de Núria Aragonès. Núria, bona vesprada.
Hola, bon vespre, què tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te i de que ens expliquis una mica doncs, com funciona el teu negoci i la teva visió també. Benvinguda al nostre programa, estem amb Salvador Aragonès, ja ho saps, i et farem unes quantes preguntes. Va, a veure, Núria, durant la Covid, tots ho tenim una mica al cap, tot el que vam viure, encara la tenim a sobre una mica, però ja cada vegada més. Com et va afectar la venda de joies? Perquè, clar, quan ningú sortia al carrer no tenia necessitat de lluir les joies o de tenir el gust de posar-se-les. Continuaves venent els productes? Com va anar això?
Sí, la veritat és que, com per tots, va ser una sorpresa, va ser un canvi de situació, i perquè abans de la Covid pràcticament l'únic canal de venda que teníem era el físic. La nostra venda era directa amb el client i era un assessorament personalitzat, molt proper, i això va canviar amb la Covid. I bueno, estic molt agraïda, perquè ens va obligar a treballar un altre canal. Fins aleshores només, com he dit, treballava la venda física, llavors ens van començar a treballar tot el que és el tema de l'online. Vam construir una web que funcionés bé, vam treballar les xarxes socials i això va implicar formació i dedicació. O sigui, va ser un any i mig que em vaig tancar per aquesta inclusió a les xarxes socials, a tot el món de l'online, i no va ser gens fàcil, però ara puc dir que som omnicanal, que ens comuniquem a través de l'online, a través de missatges, al boca a orella que ens proporciona la botiga física, i bueno, ara estem com collint el que hem sembrat.
Fantàstic. Escolta, estic pensant, Núria, que no sé si hem dit el nom de la teva marca. Com és el nom?
La marca és Nuno Barcelona, perquè bueno, jo em dic Núria i bueno, tenia sentit. Volia que fos una amb identitat pròpia, tant el nom com els dissenys.
És que té tot el sentit del món i és fàcil de recordar. Perfecte. Endavant, Salvador.
Sí. A veure, Núria, com t'afecta el negoci les restriccions de tota mena que hi ha degut a la crisi energètica i a la inflació? Si t'afecta, no ho sé.
Sí, evidentment que la crisi energètica ens afecta. Els gastos fixos estan augmentant, els costos de producció estan augmentant, hi ha un percentatge de costos i gastos que està pujant i això ens deixa menys marge de benefici. És una cosa que ens toca tenir en compte, de tenir a la vista, i hem de ser creatius per assolir amb ànims la situació. També estan les restriccions energètiques. A nosaltres ens afecta molt en concret en el canal de venda física. Fins ara teníem programada, per exemple, la llum de l'aparador fins a les 23 hores, que s'apagava automàticament, però ara hem de tancar llums i bueno, això ens afecta perquè estem en una zona d'oci, una zona amb restaurants i fins a altes hores de la nit la gent està caminant pel carrer. Però bueno, estem estudiant posar alternatives, un sensor de moviment, no sé, una miqueta a donar la volta, no?, aquesta situació, adaptant-nos.
I tant. Bueno, és que ha estat així per moltes empreses i aquí els valents una mica podríem dir que han sabut evolucionar i créixer i una mica els que tal vegada han dubtat més doncs han patit d'altra manera. Núria, davant la crisi, ara ho dèiem, molts empresaris han preferit tal vegada reduir la seva activitat, no?, pels riscos que hi comporten, que són evidents. En canvi, vosaltres, Nuno Barcelona, vas anar endavant doncs llançada amb noves inversions. Com ens pots explicar aquesta actitud?
Sí, com acabes de dir, és un tema d'actitud. Ara, en un parell de setmanes, nosaltres obrirem botiga a Madrid i no dic que no és un tema arriscat. Si tothom ens està dient que esteu fent ara, no, potser no és el millor moment, ens diuen, no? I, bueno, l'explicació és senzilla. O sigui, abans de fer cap inversió, jo el que aconsello, el que s'ha de fer, és el que jo estic fent, i per això estic molt animada, estudiem, analitzem la situació. És a dir, ara obrim una botiga i per donar aquest pas, hem estudiat la zona, el trànsit de gent, el perfil de la clientela, a veure si està alineat amb la nostra marca, amb el que ens està funcionant fins ara, els costos fixes de lloguer, de personal, els costos de logística. Nosaltres estem a Barcelona, en una zona que és ben similar a la que obrirem ara a Madrid.
On esteu aquí a Barcelona? On esteu?
Ara estem al barri de Galbany, al carrer Amigó.
Molt bé.
Sí,
bueno, quan et trobes amb una oportunitat, l'analitzes, l'estudies de dalt a baix, I mira, sempre has de mirar el pitjor dels escenaris per estar sempre preparat i veure si pots assolir-ho. I si et surten els números, és el moment de prendre una decisió, de tenir l'actitud de aquí hi ha una oportunitat, confio amb la gent del meu equip i tinc ganes de treballar. Això és molt important, tenir ganes de treballar i de tirar endavant.
Sí, sí, Núria, a veure, no és un risc massa alt obrir una tenda a Madrid ara?
T'ho han dit molt, eh? Doncs avui també t'ho tornem a dir, sí. Núria.
Sí, sí.
No ens tallem.
Clar, és la pregunta que tothom ens fa i la primera que ens van fer, no? Llavors, el risc és es pot analitzar, és el que acabo de comentar, no? És un tema d'estudiar la situació, no és només un pas de vull fer-ho, de credibilitat, sinó de cap. Personalment trobo que és més arriscat quedar-se amb la metodologia i amb les eines que actualment podem pensar que funcionen bé, sense provar alternatives. Jo entenc que el risc que és quedar-nos on estem, sense sortir de la nostra àrea de confort. En el moment que analitzem més enllà del que tenim entre les mans, estem avançant i estem fent, sent capaços d'aprofitar les oportunitats.
I tant. Núria, ja per acabar, ja sé que el projecte que teniu, la següent passa que fareu, és aquesta botiga a Salamanca, a prop de Madrid, però teniu altres projectes ja en ment? Ha de ser molt breu, sisplau, que ens acaba el temps.
Sí, bueno, actualment estem focalitzats en això, per poder expandir el nostre canal online, per tenir més credibilitat. El fet d'obrir aquesta botiga ja ens està donant uns resultats a la venda online.
Fantàstic. Doncs Núria Aragonès, arquitecta i fundadora d'aquesta marca de joies Nunu Barcelona, que durant la pandèmia ha apostat amb força pel seu projecte i ha sortit triomfadora. Núria, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Bona nit.
Saldràs. Bona nit.
Salvador, no te'n vagis, que ens ajudes a recollir, d'acord?
Ah, sí, clar. Com sempre.
Com sempre, com sempre.
Agafar els papers que...
Exactament, recollir els papers. Recollim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.